Els dos concerts de Bruce Springsteen d'aquest cap de setmana han donat el tret de sortida a la temporada de macroconcerts a Barcelona, no oblidem això. Després del Bost, aquest estiu passaven per la ciutat artistes, atenció, com Elton John, Beyoncé o Harry Styles, per exemple. Però la pregunta que ens sorgia aquest matí a la redacció era per què cantants d'alt nivell, d'aquest alt nivell, estrelles mundials, trien venir a Barcelona a fer els seus concerts i, per exemple, no van a Madrid. És a dir, si aquí hi ha la raó és econòmica, la raó és de tradició, la raó és pura i organitzativa, és pura d'organització i logística, no ho sabem. I per entendre aquest fenomen, tenim en antena el Tito Ramoneda, un dels clàssics dels concerts a Barcelona, fundador de The Project, una de les principals promotores de concerts del país. Tito, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Has anat al Bruce?
No. Estava començant la gira del senyor Joaquín Sabina, a Úbeda.
Que Déu-m'hi-do, també. Tito, per què Barcelona és, el que preguntava ara, és una ciutat que atrau els concerts de tantes estrelles i fins i tot arriben a prioritzar-lo per davant de Madrid?
A veure, has parlat de diferents aspectes, culturals, tradició, etcètera. No hem d'oblidar que això no és ara, no és un fet d'una moda. Barcelona, des de fa moltes dècades, és un punt de referència a l'estat espanyol. Als anys 50 teníem a Lionel Hampton, als 60 la Fitzgerald, la Duke Ellington, Pete Seeger, en fi, i als 70 és quan irrompeix, diríem, tots els artistes més de rock, no? I inclús el propi Bosch que veiem aquí al Palau dels Esports. La proximitat a la frontera francesa feia possible que l'entrada al territori espanyol fos més senzilla. De fet, Barcelona i Sant Sebastià acostumaven a ser porta d'entrada i sortida d'aquestes gires. Aquest jo crec que és un factor. Més enllà d'això, Barcelona és una ciutat absolutament oberta a la cultura, amb una trajectòria, una tradició, amb grans equipaments per fer concerts i després amb una afició que realment sap reconèixer, una afició que coneix, que mediterrània, calenta, però a la vegada amb molt coneixement. Penso que aquest fet, juntament després amb el moment dels Jocs Olímpics, en el moment en què es posen en dansa sobretot un equipament com és el Palau Sant Jordi, que no existia a cap altre indret de la geografia espanyola, la pròpia remodelació de l'estadi olímpic fue que Barcelona esdevenissi això, un referent al territori espanyol. I penso que aquest podria ser un anàlisi,
Perquè artistes com Bruce Springsteen, òbviament, perquè ha vingut 350 vegades a Barcelona, però grups com Coldplay o artistes com Madonna, Elton John, etc., ells en són conscients d'aquest element que té Barcelona? És a dir, a l'hora d'organitzar una gira, un artista d'aquest nivell decideix, té pes a l'hora de dir vull anar aquí, vull anar allà, aquí no vull anar, aquí no, aquí sí, i fa peticions en aquest sentit i alhora descarta, o bàsicament s'adequa al que li posen des de les promotores?
A veure, al final hi ha un tema, lògicament, d'organització d'una gira, de logística i de quines són les millors condicions per poder fer els concerts. Si al Camp Nou estigués ja amb obres i l'estadi olímpic estigués ocupat pel Barça, probablement Springsteen no hagués començat la seva gira europea a Barcelona. Ho hagués fet en una altra ciutat, no sé si de l'estat espanyol o en fi, o a Europa, i no hagués visitat Espanya. Per tant, hi ha una part, lògicament, conjuntural, una part d'organització de gira. De moments, la disponibilitat dels espais és clau, les recaptacions, aquí és on entra tot el negoci de la música, i no és tant el promotor que acaba decidint, sinó les pròpies grans agències mundials les que acaben marcant quins són els routings, i evidentment el pes sobre les recaptacions és important a l'hora d'escollir. Però no dubto també que hi ha artistes que volen actuar a Barcelona. I estic convençut que en aquest cas el Bosch ho tenia en el punt de mira. Vull dir que per ell Barcelona és prioritari. Però hi ha altres que també estan...
Com qui?
Pues mira, hi ha un artista, és igual, en un altre àmbit, que és Caetano Veloso, que estima Barcelona per sobre de tot i sempre té la voluntat de venir a Barcelona. En aquests moments només anuncien Madrid. Esperem que puguem anunciar properament Barcelona. Però bueno, no ens podem adormir, tampoc, per un altre costat. O sigui, ens mirem molt al melic, Barcelona. Fantàstic, tenim els grans equipaments i som un punt de referència. Compte, perquè també als anys 70 la indústria discogràfica estava basada a Barcelona. En aquests moments les grans promotores de concerts estem establides a Barcelona, però compte, no ens despistem i sobretot reconeixem que tota aquesta realitat que vivim amb la música en directe ve absolutament provocada perquè hi ha hagut un teixit empresarial, un teixit privat, que ha tirat endavant projectes, que ha tirat endavant festivals i que no ho parlem i que puguem mantenir les marques dels festivals i les empreses promotores més importants a l'estat espanyol basades a Barcelona.
I, Tito, aquest teixit empresarial, precisament, continua fort o no en aquests moments?
Sí. Jo penso que la música en directe, afortunadament, és una activitat que ens emplena. No cal dir que viure la música en directe ens fa una millor societat, més tolerant, més rica intel·lectualment i que en aquests moments vivim realment un gran boom, però repeteixo, sempre Barcelona ha estat ha estat molt atenta a tot el que ha estat la música en directe.
Fins a quin punt? Perquè a vegades ens costa, és el que deia el Tiana a l'inici de la tertúlia, ens costa valorar el que tenim i hem de venir de fora a dir-nos-ho a vegades. Fins a quin punt Barcelona és referència internacional en l'àmbit de la música, i ja no només de la música, de la cultura en general?
A veure, jo crec que Barcelona és referència, per suposat. És una ciutat que mira el món, una ciutat simpàtica, agradable, que té una realitat cultural a molts nivells, vull dir, arquitectònicament, a nivell de gastronomia, tenim el mar, tenim el clima, però bueno, tampoc ens pensem que Barcelona és una de les grans capitals del món, vull dir, al final, les grans capitals, quines són? París, Nova York, Londres... Barcelona és una capital del món, per suposat, i la cultura és un dels nostres valors, i per tant, hem de defensar que això s'ha d'alimentar. I repeteixo, s'ha d'alimentar des de l'òptica de que històricament hi ha hagut sempre una iniciativa privada que és la que ha generat aquest teixit. O sigui, el Palau de la Música, per dir alguna cosa, no existiria si no hi hagués hagut un senyor que digués vaig a fer un local. I així ens podríem parlar amb molts altres espais, equipaments, o inclús festivals, el propi Liceu, o el propi Estudio 54, ja no ens en recordem, però va ser una sala mítica als anys 80, que va permetre que gires, des de Tina Turner a Minderia, a molts artistes, passessin per aquesta sala i no hi havia cap altra sala com aquesta a la resta de l'estat espanyol. Per tant, aquesta realitat que vivim, siguem conscients que ha estat construïda des d'aquesta iniciativa, des d'aquestes persones, prohomes empresarials que han posat en valor la ciutat. I hem tingut la sort de tenir una ciutat, com deia abans, oberta, tolerant, amb un públic fantàstic, i les persones que ens visiten recullen tots aquests sentiments. Estic convençut que el Bosch, quan està al damunt de l'escenari de l'Estadi Olímpic, sent algo diferent, sent algo especial a el que està sentint, a Frankfurt o fins i tot a París.
Mònica, Miquel, Màrius, Teresa, Pablo, no sé si voleu aprofitar que tenim el Tito Ramoner d'aquí per fer-li alguna pregunta o fer algun comentari sobre aquest element que estàvem comentant ara.
No, Tito, aquests dos dies s'ha posat molt en valor, no?, que el Bosch, quan ve aquí... també l'últim concert que hi vaig ser, que era l'anterior, no? No aquest cap de setmana, sinó l'última vegada que va venir, que ell empatitza molt amb el públic català, això és una evidència, però deia Antoni Batista aquest cap de setmana que no oblidem que el Bosch, un dels seus mestres és Pete Seeger, que Pete Seeger està molt connectat, entre d'altres, amb Raimon, que coneix bé la realitat del nostre país, no? Això que tu deies de la tradició i de com aquests concerts, no?, d'aquests grans artistes, el seu històric també pesa a l'hora d'empatitzar amb un públic. Si creus que la influència de Pete Seeger en el Bosch fa que obri els concerts quan ve aquí, inequívocament dient bona nit Barcelona, us estimo Catalunya, saps?
Totalment. Segurament, estic convençut que el Bosch coneix la història d'aquell concert de Pete Seeger als anys 60, un concert que s'havia de fer, em sembla, a l'Escola Industrial, i que van aparèixer els grisos, no?, a cops de porra, es va cancel·lar aquell concert, i crec que va acabar fent-se en una sala d'una manera clandestina. Clar, aquesta és una realitat de la nostra ciutat, de la nostra gent, no?, d'una societat que en un moment d'ostracisme, no?, de tancament, no?, d'una dictadura, és capaç de tirar endavant i apostar per la cultura, com ho va fer, doncs, no ho sé, ja que el Palau dels Esports en el famós concert de l'any 70, no sé, crec 73 o 74, no? Estic convençut que el Bosch deu conèixer aquesta petita part de la història, no?, de Pete Seeger en Barcelona, i potser és un dels, no sé, dels factors, pues, que en el seu moment, als anys 80, no, 81, 83, no recordo el primer concert del Bosch, devia conèixer, no?, quan li devia dir, vaig a Barcelona, no?, ostres, Pit, vaig a Barcelona, doncs pues fixa't què em va passar a Barcelona, van cancel·lar el concert, però hi havia una gent que em van portar a un lloc i el vam acabar fent, en fi, és la història de la nostra ciutat, la història, penso, de persones, com deia abans, que han lluitat, que lluitem per tenir una ciutat, no?, una Barcelona que ens sentim orgullosos, no?
Com que no us veig, sí.
El concert del Pete Seeger va ser l'any 71 i jo feia poc que havia entrat a la universitat i vaig voler anar i no vaig poder arribar a enginyers perquè, vaja, és molt bèstia pensar que per un concert la policia a cavall fumés aquelles estarracades que vam pagar. Jo la veritat és que vaig passar molta por, vaig anar a camí de l'estadi del Barça corrent com no he corregut a la meva vida i no vaig arribar mai al miniconcert que es va donar, aquell concert clandestí que em sembla que era... amb un local de Sants, si no crec recordar. Però sí que és veritat que Barcelona té una història. I jo crec que interessa a molts cantants, doncs, començar les seves gires aquí o passar per aquí per dues coses, no? Una, ho l'heu dit abans, és a dir, aquí hi ha unes promotores que fan molta feina, que han fet molta feina, que cal reconèixer-los-hi que han situat Barcelona en el mapa dels grans concerts, no? I després té aquest punt que començàvem la tertúlia dient que a Barcelona a vegades ens falta autoestima, però jo crec que ens puja l'autoestima quan la gent que ve de fora valora que aquesta és una ciutat comodíssima, és una ciutat fàcil, és una ciutat confortable, és una ciutat que no és capital, però és que és molt ciutat. Aquella frase del Maragall dient que el problema de Madrid és que era una capital que no sap ser ciutat i Barcelona és una ciutat que no sap ser capital, em sembla una frase que ho resumeix tot, no? És a dir, Barcelona és una ciutat que la gent se l'ha de fer seva, no? I jo crec que hi ha molts cantants, i el propi Bruce és un d'ells, que han sabut fer seva aquesta ciutat i entendre una mica quina és la seva idiosincràsia, no? I això ha ajudat, perquè aquí hi ha una indústria musical important, les grans productores han fet molta feina, jo crec que aquest és l'explicació perquè els grans cantants volen passar per aquí i no per altres llocs.
Pablo, ets de concerts, sí, tu o no? Hi has vingut mai algun concert a Barcelona?
En Barcelona nunca he estado en un concierto. La verdad es que no soy mucho de conciertos, no lo era antes de ser conocido y ahora pues todavía menos porque es un tostón. O sea, como no poder ser anónimo en un concierto. Eso sí, de adolescente, recuerdo los conciertos heavies y punks en el Canciller, que nos intentábamos subir al escenario para saltar desde ahí. Había unos tipos grandísimos que si te agarraban te tiraban contra la gente. Supongo que aquello me traumatizó y fue como... dejé de ir a tantos conciertos. Pero en esto que estáis hablando creo que hay un elemento muy interesante. Se dice muchas veces, no hay que mezclar la música con la política. Y en realidad eso es una chorrada. O sea, la política es algo enormemente emocional. Y que alguien como el Vos haga los gestos que hizo, que son gestos inequívocos, yo creo que eso moviliza una serie de pasiones, en este caso en Cataluña, que nos ponen enfrente de una realidad que es muy interesante, que es lo emocional como clave fundamental de la creación de identidades colectivas. Y creo que por eso se está hablando del tema. Es decir, el Vos... es un cantautor político, aunque haya quien lo pretenda negar. O sea, la manera en la que ha retratado a la clase trabajadora en los Estados Unidos, en algunas de sus canciones, esa sutil conciencia de clase, por ejemplo, en un temazo histórico de River, en el que está haciendo un retrato social muy preciso de un tipo de clase obrera en los Estados Unidos, el gesto hacia Cataluña del otro día, pues yo creo que introducen esos elementos que siempre han estado ahí, aunque algunos digan que no hay que politizar la música. Pues claro que la música es... claro que la música es política. El Vos es un cantautor político y Julio Iglesias también. O sea, si es que eso es evidente, aunque vayan en oración en direcciones diferentes.
Contrarias.
Claro, claro. Sí, es, sí, és obvio.
Jo que crec és que Bruce Springsteen deu estar molt ben assessorat, no sé si per Neo Sala, no sé exactament per qui, diguem-ne, que són els que li diuen, escolta, aquí has de dir això per aquest motiu, ja està, i és Barcelona, Catalunya, no entrem en altres històries, els subtítols en català de les pantalles, que ha sigut una cosa que no s'havia fet fins ara, perquè la gent entengui el missatge que ell vol donar, perquè Bruce Springsteen en aquesta gira vol donar, més enllà de la festa, diguem-ne, vol donar un missatge que és gairebé com una carta final. Perquè s'està acostant, diguem-ne, els seus últims anys. I vol que s'entengui. I llavors es subtitulen determinades cançons a les pantalles, subtitulen en català. Però aquí hi ha una gent, hi ha una empresa, hi ha, com deia el Tito, hi ha una empresa que organitza aquests concerts i és aquesta gent la que assessora els cantants i els diu una cosa, com s'han de fer les coses. Una altra cosa és que en el cas concret de Bruce Springsteen, potser algú li hagi explicat ja fa anys i ell ho hagi entès des de fa anys, no ho sé, però vaja, vull dir que no és una cosa que es fa per generació espontània. No, Bruce Springsteen no parla català i no es lleva al dematí dient hola, dient bon dia, diu good morning.
No, però Tian, tampoc diu hola, bon dia, bona nit Catalunya, d'una manera innocent. Ho diu amb consciència.
Clar,
amb consciència.
Segur que ell és perfectament conscient quan està a un lloc o a un altre, que el que està dient té una intencionalitat i té una càrrega i té el que sigui, i ell ho ha d'acceptar perquè no és tonto. El que et dic és que algú l'assessora bé.
Sí, però també, perdoneu, que també és cert que el negoci de la música és un negoci que s'està alimentant exponencialment en els darrers anys, i moltes vegades aquests artistes, aquestes persones amb aquests pensaments, també viuen una mica atrapats en certes decisions que no les poden controlar del tot. A mi, per exemple, em va sorprendre, estaves hablando, Pablo, en Estados Unidos, ¿no?, como él se posiciona pues con las clases trabajadoras obreras, en el moment en què es llença la gira als Estats Units...
Entiendo catalán, ¿eh? no te preocupes, sí. O sea, háblame en catalán.
Pablo, en el moment que es posen a la venda les entrades i es veu que totes les entrades estan lligades a lo que es diu preus dinàmics, és a dir, que el preu de l'entrada puja en relació a la demanda, el propi Springsteen surt i diu si altres ho fan, jo també ho puc fer. Vull dir, a veure, ell realment, jo crec, pensa així? Jo estic convençut que no. Vull dir, però que el fet d'estar amb tot aquest gran engranatge, que és el negoci de la música, pues segurament el va obligar a fer aquesta declaració que no va sentar gaire bé, i així està recollit a les xarxes a gran part del seu públic als Estats Units. Aquí no s'ha fet, els preus dinàmics. No sé, a la resta d'Europa, a Espanya, als concerts de Barcelona, no s'ha fet. Però amb això vull dir que també els artistes viuen, entre cometes, atrapat amb aquesta tallarina, no?, que estegeix al redor del món de la música i que moltes vegades el propi espectador, el propi consumidor, acaba sent, entre cometes, una víctima. Li hace reventa, li hace precios dinámicos, etcètera, etcètera.
Tito Ramoneda, una última pregunta. El fet de que durant tota la temporada futbolística, la propera temporada futbolística, el Barça jugui a l'estadi olímpic Lluís Companys, això pot afectar d'alguna manera a la ciutat de Barcelona a l'hora de captar grans concerts?
Sí, per suposat. No pot, sinó afectarà. I no només pels concerts de l'estadi olímpic, sinó pels propis del Palau Sant Jordi, perquè els dos equipaments estan a metres de distància i, evidentment, el que és impensable és la celebració d'un concert al Palau Sant Jordi i un partit de futbol del Barça. Per tant, sí, i evidentment que estem preocupats i ens consta que en aquest sentit, pues, des de BCM, des de la direcció de l'Anella Olímpica, es treballa i estem treballant plegats per fer possible i que les dates de gires i de concerts a Barcelona pues estiguin relacionats. Però sí, evidentment que afectarà.
No, vull sorprendre que és molt important això que deia el Tito Ramoneda, de que s'ha d'ajudar també d'alguna manera els promotors de concerts i que no, que, vaja, que no ens podem adormir perquè, corregeix-me si m'equivoco, però la tendència de les gires dels artistes internacionals és que trien una ciutat a cada país, cada vegada més. Coldplay fa 4 concerts a Barcelona quan podria haver fet un concert a Barcelona, un concert a Madrid, un concert a Sant Sebastià i un concert a Sevilla, però els hi és més fàcil per infraestructura concentrar-se en una ciutat, com que avui dia les entrades compren per internet i la gent es mou amb vols de low cost, doncs tothom se'n va en aquella ciutat a fer aquell concert. Qui es mou no és l'artista, diguem-ne, qui es mou és el públic. Llavors, si tu perds Barcelona com a capital dels concerts d'Espanya, no hi ha gires, no hi ha concert a Madrid, concert a Barcelona, dic d'aquests grans grups, eh?
Bueno, jo et faria el matís. Ara mateix les gires s'allarguen bastant en el temps. Per tant, Coldplay i el Bosch estan el 2023 a Barcelona, el 2024 Coldplay i el Bosch, a veure, tampoc em toca a mi dir-ho perquè no sóc el seu promotor, però 99,9% que estiguin a altres ciutats de la geografia espanyola, ja sigui en format estadis o en format macrofestival. Al final, una gira, repeteixo, hi ha molts candidats a ocupar aquella plaça que hi ha lliure. I en aquests darrers anys, l'increment de festivals, de locals adients per poder fer aquests macroconcerts, ha crescut molt al mercat europeu. I, per tant, és el que deia al començament, al final es juga un tema de logística, un tema econòmic, un tema de recaptacions i amb un petit o amb un altre factor, doncs això que parlàvem, aquesta part més emotiva d'un artista, és igual, doncs el Chris Martin, que diu, escolta, fem Barcelona. És el Chris Martin o és que els 4 estadis olímpics es poden fer a Barcelona i no es podien fer a Madrid perquè els equipaments estaven ocupats. En quant a la competència, a mi no em preocupa. Jo penso que hi hagin concerts a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Màlaga i a Sant Sebastià és el que, o a Bilbao, és el que hauria de ser lo normal. I és el que passa a altres indrets, a altres països europeus. Ara aterrarà d'aquí 4 dies el Florentino amb el nou Bernabéu, que serà una joia absoluta per poder fer més fàcil els muntatges i per poder tenir una capacitat doncs, major de recaptació. Per tant, això afectarà.
El nou Santiago Bernabéu hauria de preocupar Barcelona en aquest sentit?
Jo crec que no, que preocupar-nos la paraula. Ens ho hem de mirar i hem de dir, ostres, xapó, han sigut capaços de fer un estadi. A més, ho han fet en un moment impecable, un moment de la pandèmia, i nosaltres anem 2, 3, 4, 5, no sé quants anys, perquè no sé quan estarà acabat el Camp Nou. Jo el que espero és això, que quan estigui acabat el Camp Nou i en aquests moments s'estigui treballant el projecte com s'ha treballat el Bernabéu, pensant en la capacitat d'acollir esdeveniments, que aquest és de vegades un dels grans errors de l'administració pública quan fa equipaments i els construeix. No pensa que després allò ha de tenir un rendiment. Això va passar amb l'Auditori de Barcelona. No van pensar que allà podien haver concerts i que per fer, entre cometes, rentable o menys deficitari aquell equipament s'havia de preveure que es poguessin penjar equips de sol, llums que quedessin tapats, etc. Tot això es va patir, clar. Per tant, no ho mirem com una com algo negatiu. Aprenguem. Vull dir, treballem justament amb la línia de dotar Barcelona i actualitzar els equipaments, fer-los com van fer en el 92. Vull dir, el Palau Sant Jordi era la joia de la corona, no a nivell espanyol, perquè no n'hi havia un altre, sinó a nivell europeu. I penso que aquest va ser un factor important en aquesta presència continuada d'inicis de gira, perquè no només és l'Estadi Olímpic, és el Palau Sant Jordi. Mm-hmm.
Tito Ramoneda, fundador de la promotora The Project, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.